Àngel Avinguda Gaudí o la peatonalització de Gràcia, que totes elles s'han fet sense haver de modificar aquest pla. Per tant, jo no sé què acabarà passant en clau judicial. De moment les coses estan com estan. A mi m'agradaria també baixar aquest debat d'aquesta esfera a l'esfera social i a l'esfera política, perquè jo crec que podem debatre, i està bé fer-ho, sobre el que representen els eixos verds i el que representen les superelles, i fins i tot es pot tenir una perspectiva crítica, perquè al marge d'algunes de les coses que plantejava el Silva, no? Al marge de que evidentment pot comportar avantatges des d'una perspectiva veïnal, comunitària, sí, de mobilitat, de medi ambient, de contaminació, sí que es poden introduir elements crítics com les externalitats negatives que pot produir un projecte d'aquest tipus, en el sentit de l'augment del preu de l'habitatge o la gentrificació, que evidentment no són coses que siguin efecte directe de les superilles o dels eixos verds, sinó són efecte de que no hi ha una bona regulació per limitar aquestes externalitats negatives, però que en qualsevol cas es pot introduir un debat crític en relació amb els projectes com aquests, no? A mi el que em preocupa de tot això és que al final sigui aquesta organització Barcelona Oberta, que aquí al darrere de Barcelona Oberta hi han associacions o comerços com Diagonal Mar, el Corte Inglés, l'Illa, també Agbar, Apertur, Barcelona Turisme, Barcelona Global. Em sembla una mica preocupant que al final un lobby econòmic i turístic via aparell judicial acabi determinant en certa manera com es governa la ciutat i de quina forma es fa política urbanística i de mobilitat. A mi, el resum polític i social d'aquesta sentència, és a dir, els efectes que tindrà a nivell pràctic, em preocupa una mica que hagin estat derivats d'això.
Rafa?
Jo no tinc tanta capacitat com la Maria per interpretar la sentència, ni coneixement jurídic, però espero que, sigui quina sigui la decisió del Tribunal Superior de Justícia, no obligui a fer marxa enrere una cosa que més enllà dels beneficis que pugui causar a les persones que els agraden, seria una aberració tirar-ho enrere. Vull dir, com a mínim, que la sentència pugui ser interpretada com el que deies, no? Com que la modificació del pla urbanístic serveixi per legalitzar aquella situació i deixar-ho, com a mínim, deixar-ho net. Però més que això, em preocupa una mica saber què porta uns comerciants que tenen uns comerços on la gent va a comprar a peu, que tenen en contra de que la gent vagi a peu per la porta dels seus comerços. És evident que no els importa que la gent vagi a peu o en cotxe per aquell carrer. Darrere hi ha un altre interès. El que a mi m'agradaria...
Que és molt legítim, eh?
Que és molt legítim, però jo voldria saber quin és.
A mi també m'agradaria.
Perquè està clar que una associació que es dedica al comerç i al foment del turisme i del comerç en el turisme, i barregem-ho tot, no està especialment preocupada per si el tràmit administratiu d'una mesura de l'Ajuntament és correcte o no.
Ah, no, està clar. El que passa és que... Perdona, Rafa, no sé si havies acabat.
No. Simplement vull dir que si a darrere hi ha uns altres interessos, jo vull saber-los. Més enllà de si aquesta cosa està ben feta o no, que entenc que l'Ajuntament i el govern anterior i els seus assessors jurídics consideraven que sí, i per això ho van tirar endavant. Si
dubto
no...
també que pugui ser perquè pensin que hi pot anar menys gent, perquè no sé si hi heu passejat o no per aquest carrer, però des de que és de vianants hi ha moltíssima gent caminant, moltíssima gent que entra a les botigues, fins i tot jo crec que es fa més agradable caminar ara i entrar a una botiga que no pas quan les voreres eren molt més estretes. Vull dir que fins a aquest punt no sé...
No conec cap comerciant que digui, per favor, eviteu que la gent per la porta del comerç passi a peu.
I és contraintuïtiu, si mires algunes de les entitats que conformen aquesta organització, Barcelona Oberta, és contraintuïtiu pel que en teoria pensaríem que són els seus interessos que vulguin revertir un projecte com el de la superilla.
Maria, què anaves a dir?
No, que jo crec que, i de fet, ja ho he dit abans, per mi el problema d'aquesta superilla és que és massa petita, diguéssim, i que hauria de ser tota l'eixample. Però jo crec que la lògica que hi ha darrere d'aquestes persones, que jo no sabia qui formava...
Entre altres,
la Laura, entre d'altres, sí. aquesta organització, la seva lògica errònia és que a Diagonal Mar no hi vas passejant, per exemple.
No, però hi ha també els eixos comercials del Passeig de Gràcia, de la Sagrada Família...
Sí.
O sigui, són punts turístics amb un alt valor comercial, diguéssim.
El que passa és que la seva lògica és que els seus clients són gent que es d'un nivell adquisitiu alt, que es desplaça amb cotxe per Barcelona, és igual el que hagin de pagar de pàrquing, és igual tot, i que, per tant, si en algun punt de Barcelona hi ha alguna dificultat que fa, encara que no sigui, diguéssim, real, però sí que el genera a ells aquesta sensació que circular per Barcelona és més difícil, això els desincentiva a l'hora d'anar a comprar. Jo però crec que la lògica seva aquest, és aquesta argument, completament
argument,
errònia.
Aquest argument, si mireu, per exemple, quan es va plantejar la peatonalització de Portal de l'Àngel, si mireu què deien els comerciants dels comerços precisament de poder adquisit igual eren el mateix argument i dubto moltíssim que ara cap comerç que estigui instal·lat
voldria fer un rere
cap ni un
no, però no només això,
és que
Portal de l'Àngel
no és un argument
és dels jocs
breu,
més cars
que tenim una persona esperant
cars,
també per entrar
Barcelona per tenir allà un comerç,
que no hi ha cap pacificació que s'hagi volgut revertir mai al lloc
no, però
lloc,
també és veritat, perdoneu que és possible que els comerciants també estiguin pensant, i ho dic perquè no sé quins són els motius exactes, però m'imagino que no ho fan perquè sí, i menys invertint diners amb advocats, que segur que els ha costat molts diners, no? Per exemple, en gent de fora, que al millor la idea és que molta gent venia al cap de setmana a Barcelona, potser en cotxe, o per exemple la gent gran, no necessàriament gent amb molts diners, és a dir, que a vegades el desplaçament en vehicle no és exclusiu de la gent que va amb cotxe perquè va, no sé, perquè té molts diners, i vull dir que això és molt més complex. Jo crec que el tema del canvi aquest de la configuració en petits en barris, no? Que com potser la Maria diu, no? Enfin, tota la ciutat, doncs no ho sé, seria un canvi important, però en petits barris pels veïns, que després repercuteix amb el preu de l'habitatge, com recordava també la Laura, la idea és bona, però en canvi aïlla, no? Aquest concepte d'aïllament respecte d'altres persones, d'altres llocs que voldrien venir de fora i que tenen més dificultats.
Sí, tant de bo tinguessin la mateixa sensibilitat, accessibilitat en els seus comerços, perquè ves algun centre comercial i alguna zona comercial d'alt poder adquisitiu amb una cadira de rodes o amb un carret de bebè.
Sí.
I no.
Tenim en línia a l'arquitecte que va ser director de model urbà de l'Ajuntament de Barcelona, precisament en el mandat on va arrencar tota aquesta estratègia del plantejament dels eixos verds, és a dir, entre el 2016 i el 2019, és el Ton Salvador. Senyor Salvador, bona nit.
Bon vespre, bona nit.
Primer de tot li volia preguntar, ara estàvem comentant també alguns dels arguments d'aquesta sentència, vostè creu que realment quan es va canviar o es van fer aquestes obres es va fer alguna cosa malament quan no es va canviar l'ús d'aquesta modificació del Pla General de Metropolità?
A veure, primer que tot, que em sembla que és un punt zero, em sembla que la demanda aquesta, i et contestaré, la demanda sí. que ha fet el grup aquest, lobby de
Barcelona Oberta.
Barcelona Oberta és un absolut despropòsit, però el que és més greu és que la sentència sembla una broma de mal gust just després de l'estiu amb les temperatures més altes des que hi ha registres. I dic això perquè és un tema, estem parlant d'un tema profundament de canvi climàtic. Però en tot cas, si voleu, després en parlem més. Per aquest tema, un punt zero. I sobre la pregunta, jo crec que aquí crec que hi ha un error, em sembla, important, i no, jo no conec ni tinc la formació jurídica per analitzar el tema que estàveu, en el rigor que estàveu fent al principi, però em sembla que hi ha un tema, un error greu de partida. El carrer Consell de Cent segueix sent un carrer en majúscules. Per tant, no ha deixat de ser en absolut un carrer local. Què ha passat? Que s'ha canviat la prioritat, i aquest és el gran debat del tema del tema com abordar el tema de la mobilitat a les ciutats, amb lògica de mirada de futur, etc, etc. S'ha canviat la prioritat i s'ha invertit l'ordre modal i s'han posat per davant els vianants. I els vehicles, evidentment que hi poden circular. Si poden circular en una lògica d'origen i destí, i per tant, diguem-ne, és un altre concepte d'ús de la unitat, però segueixen sent carrers, per Déu nos en guard, és a dir, els carrers que inventa Serrà en el seu moment, que dibuixa i dibuixa aquests grans carrers de 20 metres d'amplada, eren carrers on circulaven, que volaven persones, bicicletes, cotxes de cavalls, però no tenien, és a dir, en cap moment es van dissenyar els carrers per passar-hi vehicles amb tot, perquè no existien.
Per tant, vostè defensa que no s'ha canviat l'ús d'aquest carrer.
No s'ha canviat absolut. Segueixen sent carrers, absolutament. I, per tant, aquest intent de portar el tema a una mala interpretació del Pla General Metropolità, em sembla que és una... deixem-ho que digui, que és una perversió intel·lectual de molt poc rigor.
Si aquest recurs de l'Ajuntament no prosperés, vostè veu que pot ser reversible aquestes obres o creu que el recurs de l'Ajuntament sí que acabarà prosperant?
A veure, deixem que digui, estic absolutament convençut que el recurs de l'Ajuntament acabarà prosperant. No perquè no sigui reversible, tota obra és reversible, però la responsabilitat pública d'invertir aquests diners que suposarien la reversió, és a dir, la responsabilitat que tindria derivada de la demanda que ha fet Barcelona Oberta, em semblaria tan bèstia que jo crec que no... Veia, o sigui, que seria absurd fer aquesta reversió, a part de... Hi ha un tema que s'ha anat dient durant tot el dia, que és més aquí al darrere hi ha uns diners d'Europa, de Next Generation, etc. Per tant, el problema... No. Per això ho he dit broma amb algú, ho he dit molt seriosament, des del punt de vista de què suposa en termes de l'impacte, el no entendre què és això del canvi climàtic, etc. I un altre tema és dir, escolteu, sabeu què vol dir gastar els diners públics malvertant els diners per tornar a fer una reversió d'una cosa que ens portarà a una situació molt pitjor de la que, per tant, sembla que és un, seria un error terrible.
Molta gent també ha criticat la pacificació d'aquest carrer perquè diu que això millora la mobilitat d'aquest carrer dels vianants, però que, en canvi, perjudica els carrers del voltant. Com ho veu això, vostè? Creu que tenen part de raó o no?
A veure, jo, per l'experiència que tinc, això, hi ha un procés, diguem-ne, de dissipació. És a dir, una de les coses que es busca darrere tota aquesta transformació és un tema de canvi modal. És a dir, aconseguir que la gent vagi entenent que és més important moure's amb mitjans, diguem-ne, movent-se a peu, en bicicleta, en transport públic, i deixant el vehicle privat cada vegada més com una eina d'ús absolutament quan sigui d'obligada imprescindibilitat. Evidentment, quan he d'acompanyar el meu pare i l'he de portar a l'oftalmòleg, quan he d'anar a quan he de portar la compra de poder... El tema, hi ha un tema d'imprescindibilitat que, i per tant, mica en mica, hem de deixar d'anar movent-nos en vehicle privat, amb un vehicle que només va a una sola persona, etcètera, i totes les raons de contaminació, d'accidentabilitat, de contaminació, tot, però el tema clau és que evidentment, la circulació ha d'anar reduint i s'ha d'anar redistribuint.
Però vostè sap que, per exemple, el transport públic dins la ciutat de Barcelona doncs funciona prou bé, amb una certa eficiència, però per la gent que ve de fora de Barcelona, i crec que més que vostè doncs és de fora de Barcelona, i pot entendre també aquesta posició, és complicat arribar a vegades fins a Barcelona amb el transport públic, i ara també ho deia el Josep Manel Silva, no? Per aquesta gent que ve de fora de la ciutat de Barcelona i que no té l'alternativa del transport públic, també és complicat si circular per la ciutat de Barcelona.
Per descomptat, i per tant hem de treballar tots, perquè cada transport públic funcioni millor. Hem de treballar tots, perquè cada vegada puguem moure amb bicicleta, amb més seguretat, amb més possibilitats, etc. I ens hem de treballar tots, conjurar tots, perquè els que es poden moure a peu, es mouin a peu. I per tant, hem d'aconseguir que cada vegada la piràmide es vagi invertint. És evident que sempre hi haurà qui necessita l'ús del vehicle. És lògic, és normal, no, això no seria absurd no entendre-ho. El tema és que hem d'anar canviant, hem d'anar progressivament invertint aquesta, la piràmide de la modalitat en les formes de moure'ns a dintre d'una ciutat. Tenim la sort que Barcelona és una de les ciutats. Un altre tema és, evidentment, la mobilitat, diguem-ne, fora, entre Barcelona i les altres ciutats, que aquesta tenim una sèrie de problemes i signatures pendents importantíssimes i que no ens podem cansar d'exigir-les. Però Barcelona és una ciutat amb un transport públic més potent de les ciutats, diguem-ne, equivalents a Barcelona.
Li anava a preguntar fins a quin punt és important també l'acord amb els veïns quan es fa un projecte d'aquestes característiques, buscar la complicitat dels veïns. No sé si sap si aquí hi estaven d'acord majoritàriament, si es va fer aquesta consulta tant amb els veïns com també amb els comerços, que potser ara seria el contrapunt a tota aquesta reurbanització d'aquest carrer.
Mira, jo no conec els detalls exactes del procediment amb el qual s'ha fet el cas de Consell de Cent, perquè jo ja no estava a l'Ajuntament. Però sí conec com veníem treballant d'abans i us asseguro que vam aconseguir desenvolupar una metodologia tremendament elaboradíssima i complexa sobre com fer, ben fet, un procés participatiu d'aquesta índole. I això ens va portar, diguem-ne, evidentment, a reaccions increïbles quan vam estar treballant amb el tema tot el tema de Sant Antoni, no? Mm. On vam construir tota una sèrie, vam teixir tota una sèrie de complicitats en tots els sectors, des dels joves, els grans, els botiguers, per descomptat, a primera línia, vull dir, perquè el tema, ja ho he comentat, solament no diré res sobre el tema del teixit comercial, com interpreta aquestes situacions, no? I per tant, jo vull pensar que s'ha fet com a mínim, com ho vam aprendre a fer, perquè em sembla que és absolutament essencial. O sigui, jo sempre ho he dit, em sembla que la participació és una de les qüestions més importants en la manera de fer l'urbanisme modern.
La Maria Vila volia fer-li una pregunta, senyor Salvador.
Jo tinc una pregunta, perquè vostè que coneix bé com es va fer tota la pacificació del voltant de Sant Antoni, aleshores tampoc no es va modificar el Pla General Metropolità.
No, en absolut, en absolut. En absolut. És que hi ha un tema que heu dit abans i per aclarar-ho. És a dir, el que en diem, en diem sistemes, és tot allò que és públic a la ciutat. I des dels equipaments són sistemes, els regals són sistemes. I en la lògica del que heu dit, heu parlat de dos tipus de sistemes, els verds i els vials. I Consell de Cent segueix sent un vial, no és un verd, és un vial. Però és un vial pacificat, en el que hi ha una mullat rodada o una mullat, diguem-ne, per dir-ho bé, amb canvi de prioritat, en la que la prioritat està en el vianant. Però els vehicles hi segueixen passant. Per tant, insisteixo en el d'abans, segueixen sent carrers. És que aquest és un tema que a més em sorprèn molt que des del punt de vista jurídic s'estigui cometent aquest error d'interpretació, que jo no conec el text.
Silva, també volies fer una
pregunta. Els carrers són carrers. Sí, sí. El Portal de l'Àngel és un carrer, no és un espai verd, perquè ens entenguem.
I una pregunta, en el cas de Sant Antoni, algú va recórrer, sí, també? No. És a dir, clar, perquè el que jo explicava al principi és que la sentència és conseqüència de que algú ha presentat una demanda, no? I per tant, la jutgessa en aquest cas...
Jo no em consta... Per això. Jo em consta que tots els intents de demanda que s'han fet han sigut amb el tema de Consell de Cent.
D'acord, d'acord.
Ton Salvador, arquitecte i director, exdirector del model urbà de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al 9C i per aclarir-nos també algunes qüestions. Que vagi bé, bona nit.
Vinga, bona nit, bona nit.
Sobre això, potser aquí és una de les claus, el matís de si es considera un vial verd o un eix, és a dir, un eix verd o un vial pacificat, com defineix ell, perquè és veritat que els cotxes encara poden circular pels laterals amb algunes restriccions.
De fet, a Sant Antoni també passa, el que passa és que has d'anar molt de compte, però també
la sentència fa o especifica o fa menció al que ha passat amb els encreuaments, o sigui, del que és o del que la sentència considera que hauria de ser un encreuament a l'Eixample, del que és ara en la zona pacificada, que s'han convertit en places, diguem, en espais més o menys verds, però que en qualsevol cas estan completament pacificats i per allà sí que no hi entra cap cotxe. O sigui, és només, en tot cas, una via amb els vehicles que estan autoritzats i que hi tenen prioritat. Vull dir una cosa molt ràpida només, perquè quan parlem de la mobilitat, hi ha una dada que a mi em sembla molt important, que és que entre el 60 i el 70%, ara no recordo exactament la dada, de la gent que circula amb cotxe per Barcelona té una alternativa en transport públic que és millor que circular amb cotxe. Ho dic perquè a vegades ens fixem en el d'allò de no, la meva mare que va amb cadira de rodes i no sé què. Evidentment aquesta persona ha de poder circular amb cotxe. O gent que viu en llocs on no hi arriba el tren, també. Però és una minoria del transport i del trànsit que hi ha ara mateix a la ciutat i el problema no està amb aquest 30% que sí que té, que està justificat, diguem, sinó amb la resta que tenen una alternativa i que no la fan servir.
A mi m'amoïna una mica si aquesta sentència pot crear precedents per noves actuacions similars. I ho plantejo perquè abans estàvem com debatent sobre quins poden ser els interessos d'aquest col·lectiu de Barcelona Oberta per impulsar aquest procés contrari a l'eix verd del Consell de Cent, no? Però que aquesta en realitat és una de les múltiples causes que va haver-hi contra l'anterior Ajuntament de Barcelona liderat per Ada Colau i que van ser impulsats per lobbies de poder diversos des de l'àmbit del sector immobiliari, turístic o econòmic, no? La majoria d'aquestes causes, per cert, s'han anat arxivant, però que en qualsevol cas jo no sé si neix de la voluntat que hi havia en aquell moment de desgastar el que era aquell executiu, o si forma part d'aquelles campanyes de l'Ufer que es van muntar en contra de Colau, o si realment la voluntat és revertir totes les polítiques que va impulsar l'anterior ajuntament en clau de mobilitat, relatives a la mobilitat, a l'habitatge, a la pacificació dels carrers. I ho plantejo això perquè just després de conèixer la sentència, aquest lobby de comerciants i aquest lobby turístic que és Barcelona Oberta ja mirava, no?, i deia que potser aquesta sentència possibilitava revertir altres actuacions que s'havien fet de reforma, com les de la Via Laietana. Per tant, que el que també és preocupant és veure si més enllà d'aquesta acció específica que s'ha dirimit en clau judicial, si hi hauran més coses similars.
Deixeu-me que afegeixi també a la tertúlia la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit.
Perquè ho dèiem abans, que hem anat fins al carrer Consell de Cent, la Mireia, concretament, sí. Hi ha anat, perquè més enllà de la sentència també volíem saber què en pensen, doncs, els veïns, els comerciants, la gent que fa ús d'aquest carrer. Mireia, què t'hi has trobat?
Primer, us diré que he anat cap a 5:45 de la tarda i que hi havia molta gent passejant, cotxets, nens, gent gran, asseguda a bancs, hi havia moltíssima gent, i que molts estaven parlant d'aquest tema abans que jo...
Era el tema de conversa, no?
Era el tema de conversa de la gent d'allà, del carrer. Mm. Llavors, primer els he preguntat si creuen que tiraran endavant aquesta mesura. He parlat amb la Montse, la Mari, la Ignacia i el José Antonio, i diuen això.
Ho veig una mica difícil, però no impossible. Això és la veritat, perquè tothom fa el que li sembla. Quan arriben uns fan una cosa, quan arriben els altres fan els altres. Vull dir que això és una cosa que està per veure.
Desitjo que no es faci, que es quedi com està.
No lo sé, pero puestos a hacer barbaridades, mañana mismo.
Jo espero que queden per pet mullat. Jo espero que sigui així i que una cosa bona i bé que han fet, que la cuidin i que la facin bé. És el que espero, com va ir d'aquí.
Aquí hi ha força unanimitat, Mireia?
Sí, però ara us portaré un altre document on no hi ha tanta unanimitat, perquè els he preguntat si estaven a favor de mantenir el carrer peatonal i m'han dit això.
Que em dificulta el fet d'arribar a casa perquè faig el doble, perquè jo vaig amb moto, perquè em desplaço amb moto, i haig de fer el doble de circuit per arribar a casa meva, és a dir, el doble de trajecte que feia abans per no poder anar a Consell de Cent recte. Clar, això també que s'ho facin mirar, perquè aviam, si el problema és que no contaminem, doncs jo, en el meu cas, contamino el doble que abans.
M'agrada molt més ara que abans, i a la meva família també.
Hemos estado un año con todas las molestias en toda la calle, con la calle abierta, con las vallas puestas, lo han hecho. Lo que hace falta es que quiten los coches. Si es peatonal, sea peatonal. I no coches, camiones i... No.
Sí, m'afecta i no estic d'acord. Ara estem molt bé, un passeig de puta mare per passar caminant, per passar amb els nens, que tinc dos nens petits, i amb el gos, amb tot. No estic d'acord ara que passin els cotxes o que passin res.
Diversitat d'opinions, aquí. Però aquesta, la penúltima dona que ha parlat, que deia...
La Ignacia.
Si és un eix verd, que sigui un eix verd, que no hi passin els cotxes ni els camions, no? Perquè és el que ens deia també el Ton Salvador, que ara mateix hi poden circular vehicles.
Sí, de fet, em sembla que poden anar a 10 km per hora, si no m'equivoco. És la velocitat que poden utilitzar per allà.
10 km per hora, és impossible circular.
Diria que és aquesta la...
Sí, però si realment vols anar... O sigui, l'objectiu és portar una persona doncs, que no es pot moure...
Clar.
O acostar una persona amb mobilitat reduïda fins a la porta d'algú, anar 10 km per hora, és suficient.
Sí, també m'he acostat a negocis, que ara en parlàvem, no?, aquí a la tertúlia. M'he acostat a una vermuteria, la Cova de la Mari, que està a Consell de Cent a Maribau. La seva propietària, la Mari Carmen, diu que ha reaccionat així quan ha sabut la notícia.
La veritat que ens hem quedat com... com molt bocabadats perquè no ho esperàvem. O sigui, nosaltres érem dels que pensaven que això de la superilla no aniria bé, o sigui, perquè ens tallaria el trànsit, l'arribar als repartidors, als comerços, inclús la gent del barri, i la veritat que després de 9 mesos, quasi 10, d'obres, que hem estat patins, pols, sorolls, la veritat que ha quedat molt bé. Es veu molta gent del barri, cotxers, nens, dona goig passejar ara.
És una mica la imatge que descrivies tu, Mireia, no?
Sí, és que estava ple de gent.
Quan hi has anat.
Està preocupada perquè creu que si aquesta mesura tira endavant, clar, li diu que li afectarà el negoci. Llavors, quan li he preguntat si estava a favor d'aquest carrer, de que es mantingués així peatonal, ha estat molt clara amb la resposta.
Totalment a favor de que continuï el carrer com ho han deixat, perquè la veritat que ho han deixat ben maco.
Perdona, però potser estaria bé saber l'opinió dels que els hi ha donat la raó a la jutgessa, no? O sigui, sentia...
Han fet un comunicat.
Ja, però que algú
però tampoc no quedava molt clar, exacte.
Sí, fins demà han dit que
perquè,
no
clar,
faran més declaracions.
Estem sentint a comerciants.
Silva, no és que no ho haguem intentat,
sí,
però...
No, ho dic per vosaltres. Dic perquè en algun moment estaria bé que ho expliquin, no? Perquè a més si els hi han donat la raó, perquè estem sentint a comerciants que precisament el que diuen és el contrari, no? Que els hi va millor el negoci que no volen tirar enrere, no? Mireia,
què més, Mireia, a veure.
He acabat fent l'exercici contrari, me n'he anat a parlar amb una veïna de la Gran Via, un dels carrers grossos propers i paral·lels a prop del carrer Consell de Cent.
D'aquests perjudicats, no? D'aquest fet que sigui de vianants a Consell de Cent.
Exacte, hem parlat precisament d'això, de si ella creia que passaven més o menys cotxes a la seva zona, on viu ella.
Hi ha molt més follon de cotxes, sí. Es carrega, bueno, els divendres sobretot és bestial quan estem tots aquí a Barcelona.
Per tant, creieu que està a favor de que el Consell de Cent es quedi com està ara o que canviï?
Home, no sé, a veure què diu.
Jo estic en contra completament, perquè el carrer Consell de Cent segueixen havent cotxes, motos, patinets, el que tu vulguis, camionetes, no m'agrada gens.
Que tornin a passar cotxes, que torni a ser com abans, vol.
Clar, a veure, és el que dèiem, no?
Si l'haguessin fet la Gran Via, com està Consell de Cent, estaria ella encantada de la vida. També t'he dit que la Gran Via sigui un lloc d'embussos, no deu ser nou.
No.
Vull dir que...
Per això dic jo que hauria de ser tota l'eixample així i llavors tothom estaria igual de content o igual d'enfadat, però seria tot igual. Ara m'he fixat en el recurs es va presentar ja, és a dir, el que s'impugna, diguéssim, és una resolució del maig del 2022, és a dir, quan això no estava acabat, ni molt menys. Ho dic perquè també podria ser que la part actora ara hagués vist el resultat i hagués dit ostres, doncs
que no estiguin tan contents com
i ara no podíem tirar-nos enrere, però potser, que no descarto que l'Ajuntament entri en una negociació també amb aquesta gent i ells diguem, acabin retirant el recurs perquè volen o no compareguin al TCJ, no sé.
Això estaria bé saber la seva opinió, els seus arguments.
Sí, és que de fet quan llegia el comunicat, en realitat el que semblava més que posaven l'accent a aquest col·lectiu, a aquesta organització, era sobretot en el fet de que consideraven que l'anterior ajuntament havia impulsat mesures d'aquest tipus sense consens amb organitzacions comerciants, amb el que sigui, no? Vull dir, es queixaven més de la forma d'executar aquesta modificació, aquesta mesura, aquestes obres, que no pas del resultat en si mateix, però tampoc no sabem si realment els resultats de les obres també li semblen malament, no? aquesta organització.
Mireia, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, fins demà. Nosaltres fem una pausa i quan tornem seguirem parlant de Barcelona, perquè no sé si heu estat atents a la subhasta que ha durat tot el dia i aquesta tarda estàvem molt pendents aquí a la redacció, ho hem aturat tot en el moment que han sortit la lletra de Barcelona de Freddie Mercury per veure si l'Ajuntament de Barcelona doncs aconseguia quedar-se o no aquests manuscrits. Ja sabeu que finalment doncs no ha estat possible. Ara fem una pausa i de seguida en parlem. RAC 1.
Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya. Aconsegueix la matrícula de franc i paga només un euro per dia de setembre. Forus, real people.
Dumbo el musical arriba a Anna Clau. Divendres 15 de setembre a la tarda, dues funcions del famós espectacle inclusiu que trenca barreres, amb entrada gratuïta. I si vols entrar de VIP per a la teva família i entrar en el sorteig d'un viatge a l'exclusiu Parc Temàtic de París, inscriu-te al punt d'atenció al client o a anaclau.com. No t'ho perdis!
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest divendres l'Espanyol juga a RAC més 1. A les 9, des de l'estadi Ciutat de València, Llevant Espanyol. Desplaçament exigent pels blanquiblaus que persegueixen el liderat de segona. Viviu el partit des de 8:45 a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Edu de Batlle, Joan Camí, Xavi Puig i els comentaris de Dani Solsona. Aquest divendres, el Llevant Espanyol es juga a RAC més 1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Pràcticament 9:45 de la nit, com dèiem, Barcelona s'ha quedat finalment sense aquest original de la lletra de Barcelona de Freddie Mercury. No sé si algú ha seguit la subhasta o aquí som uns frics i som els únics que hem estat pendents. Home, jo no n'havia vist mai cap així d'aquest estil i realment m'he posat nerviosa en el moment.
Perquè, i a més ho fan molt bé.
Ostres,
que...
amb aquell llenguatge ràpid, no? De vinga, vinga, ara m'ofereixen tant. Algú més? Sí, no. Llavors posaven com un cartellet de s'està acabant el temps. Si ningú ofereix res més, serà adjudicat. Llavors veies que sortia una altra posta amb una quantitat diferent. No sé, jo, o sigui, hem fet uns crits aquí, la redacció de... Ui, no!
Pues imagina't que participessis amb els teus diners, no? I que t'interessés, a més, saps?
Clar, perquè a més, sabíem que l'Ajuntament de Barcelona no estava allà presencialment i a la pàgina web podia seguir si l'oferta era d'allà presencial o si estava feta online. Llavors, si veies que era presencial, era que no hi estava optant l'Ajuntament de Barcelona. I si era online, no sabíem ben bé de qui era, però nosaltres suposàvem que era l'Ajuntament de Barcelona, llavors aplaudíem.
De totes maneres, estem engegant una mica malament, Ballonesta, perquè això, o sigui, que això sigui la notícia del dia, saps? Vull dir, al final...
Escolta'm, que portem 3/4 d'hora parlant del carrer Consell de Cent,
No, però que vull dir que tot arreu, perquè jo m'he entrat perquè tots els mitjans han estat recollint, i això que vosaltres ho feu tothom. O sigui, que al final, o sigui, és veritat, és un mite com el Freddie Mercury, que el representa el que representa des del punt de vista simbòlic, i estan, per la música és una cosa important, i jo soc superfan de Queen i de tot el que representa, però que al final per una subhasta...
Perquè necessitem abstraure'ns una mica, hem començat el dia...
Sí, anava a dir, què vols, que parlem d'amnistia...
No, clar, hem començat el dia amb les negociacions, amb la mort de la Maria Jiménez, que estic amb un disgust molt gros. Clar, hem començat el dia així com a molt cap avall, no?, i tota l'estona, i ara el del Consell de Cent, que és així com a feixuc, i jo crec que necessitem una mica distreure'ns. Pues t'he de dir que a mi m'importa molt poc,
A mi m'hauria interessat, encara que s'hagués subhastat qualsevol altra cosa, perquè és veritat que les subhastes tenen enganxen. Aquesta cosa que t'enganxa, i que potser si fossis allà físicament aixecaries la mà per apostar per uns diners que no tens.
Doncs mira, aquí ha estat físicament, precisament.
No facis mai això.
El nostre corresponsal a Londres, el Sergi Forcada. Sergi, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Tu hi eres, unes quantes hores hi has estat, oi?
Sí, sí, i he de dir per això que al principi molt divertit, però al cap d'unes hores ja no et fa tanta gràcia,
passat,
i menys
no?
Quan no estàs participant, perquè
clar,
tu estàs allà com d'observador.
Tu no duies uns aurets, unes lliures, en aquest cas, a la butxaca, no?
Tot anava a uns nivells que déu-n'hi-do, eh? No és allò de, va, mira, tinc uns estalvis... No, és que aquí tot anava de 100 i 150 mil i amunt.
Quina ha estat la cosa més econòmica que tu hagis vist que s'ha subhastat avui? El més allò... A veure si arribaria mentre si poséssim tots aquí.
Mira, hi ha alguns dels premis o dels vinils, allò, el disc d'or, coses d'aquestes, alguns no sortien per gaire, o fins i tot també alguns dels vestits com
quan
més
és,
antics.
No, gaire, però gaire.
Però estem parlant 25.000.
Ui!
Dius molt bé per Londres, eh?
Cuchaia.
Són quantitats tot bastant elevat, eh? Vull dir, per això et dic, no hi havia qualsevol cosa de dir, va, mira, tinc 500 eurets. No. Això era un altre nivell.
A veure, sabem qui s'ha quedat aquesta lletra de Barcelona de Freddie Mercury, finalment?
No ho sabem. És a dir, sí que sabem que és algú de la sala, que estava allà presencialment, però és que va tot molt ràpid, que fins i tot encara que tu estiguis allà, no saps ben bé qui és la persona que estava oferint aquells diners. Perquè sí que quan la gent que està allà presencialment té un número i al principi, la primera vegada de cada ronda, diguem, en què fa una oferta, sí que puja el número amunt. Però després hi ha un contacte visual amb el mestre de cerimònies, no? Que el que diu és és, vinga, 1.000 més, sí o no? Llavors, clar, l'altre igual li fa una mica que sí amb el cap o una mirada o així. Llavors, no sabem ben bé qui era. I, a més, hi ha gent que pot ser que avui estigués allà, que no són els que potser tindran el vinil o la partitura a casa seva, sinó que això doncs, és algú que té molts diners i que ha enviat allà algú que li faci aquest tràmit.
Un expert en subhastes, no? Segurament, perquè també n'hi deu haver d'aquestes persones.
Exacte. Per tant, sabem que és algú que o estava allà o tenia algú que l'ha enviat allà, però no sabem exactament qui és. No?
Quin ha estat el preu de sortida d'aquesta lletra?
A veure, o sigui, inicialment es preveia que fos uns 5.000 euros, més o menys. Val? El que passa és que tu ja, abans de la subhasta que s'ha fet aquesta tarda, ja podies començar com a fer preofertes. Uh-huh. Aleshores, ja abans de que comencés la subhasta ja estava sobre uns 32-35.000 euros. Carai. I llavors s'ha obert la subhasta, llavors ha començat a pujar.
Clar, després ens pots recordar per quin preu s'ha venut al final?
Sí, mira, el preu final són 66.000 euros, val? Perquè sí que és veritat que el preu, diguem, que l'última oferta era de 52.000 euros, però aquí s'hi ha d'afegir impostos i una comissió. Per tant, al final, el preu final que haurà pagat el comprador són 66.600 euros.
Home, puja, la cosa una mica. A veure, aquí la redacció, ho he de dir, ja ho he explicat, que ho hem estat seguint amb molta atenció, que era el moment.
You try another one online? Say 48? Nope. At £45,000 then, and selling against you online, £45,000 sold.
Amb el martellet final, eh?
Sí, 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 sí.
Això tot el matí així, eh, Sergi? Tota
encantat.
La tarda.
Sí, sí, estàs emocionadíssima.
Tot el matí i tota la tarda. És a dir, jo m'he plantat allà a les 10 del matí, han fet una mica d'introducció i llavors ja han començat un lot darrere l'altre. Hi havia uns 200 lots avui.
I clar, perquè no s'ha acabat, Sergi, això, eh? Encara dura uns quants dies.
No. Ui, és que això és molt llarg. Això és una setmana. És a dir, això va començar ahir. Sí, sí. Va començar ahir amb alguns dels objectes doncs, més importants. Importants, que sigui un piano, que sigui alguns vestits, etc. I ha continuat avui, sobretot hem centrat en moltes coses d'actuació, val? Per això estàvem veient partitures, coses així. Llavors, per exemple, demà continua amb tot de coses de la llar, que jo crec que aquí la gent ja li interessa una mica menys, perquè el que fan és subhastes d'una cadira, una vaixella, un mirall, una làmpada que tenia allà a casa. És a dir, jo crec que aquí la cosa ja baixarà una mica, però vaja, la gent ja està fent amb aquestes preofertes que us dic, la gent ja està fent ofertes per coses que, bueno, jo penso que tenen menys interès que les qüestions musicals, però vaja, la gent hi va, vull dir que això serà demà. I llavors tot això continua fins al dimecres de la setmana que ve, amb tots els objectes diferents.
Carai, sí que hi ha objectes, tu.
Clar, és que tot això era tots els objectes que tenia aquest senyor.
Han disseccionat, no?, tota la casa i estan venent la moqueta a quadradets, gairebé.
És a dir, jo crec que el que ha passat és que aquella casa ha estat 30 anys, doncs, que no s'ha tocat, per dir-ho així, o que si s'ha tocat és que es va posar tot en un magatzem, i ara s'ha tret tot. Val? Perquè això era l'herència de Freddie Mercury que va deixar la seva amiga íntima Mary Austin. Ara, doncs, ell ha decidit que ja se'n vol desempallegar de tot això i és tot el que hi havia allà, tot fora.
Carai,
no sabem per què ha
decidit
això, no? Ara no sabem. Això.
Mira, ella va fer unes declaracions en què deia que era una manera de tancar un capítol, de passar pàgina, que era el moment com de fer-ho. Hi ha qui diu que és una qüestió econòmica. També és cert que a Freddie Mercury li agradaven les subhastes, vull dir que no és una qüestió que
li agradava. Les
subhastes de les seves coses. No
podrà gaudir d'aquest moment.
Exacte. Per això Mary Austin deia, home, segur que amb ell li agradaria, perquè ell era un home de subhastes.
M'ha fet per ell, doncs. I, escolta'm, tinc molta curiositat, Sergi, per saber quin tipus de gent hi havia a aquesta subhasta. No sé si hi havia alguna cara coneguda, tot eren desconeguts, era gent... No sé, com ho els definiries?
Mira, jo, cares conegudes no hi havia cap famós ni res, però jo diria gent molt normal, la veritat. O sigui, era gent molt comuna. Mira,
molt
jo
normal
matí,
amb 25.000 euros per gastar.
No, però és que jo quan anava cap allà, o abans d'anar cap allà, pensava com m'he de vestir per anar aquí.
Sí,
pensava, dic, a veure si te'ls trobaràs tots amb americana i tal, i no, la gent anava allò amb texans o uns pantalons normals i una camisa, i també em pensava, trobaràs o gent com molt formal, molt pija, per dir-ho així, o fans. I no, tampoc, no hi havia, diguem-ne, allò, gent que només anés allà a tafanejar. No, la gent anava allà a lo que anava i punt. Sí que n'hi havia un que tenia una mica que allò un cert estil Freddie Mercury, però tampoc no semblava com que anés disfressat, sinó que igual era un fan i punt. Sí, però ja
potser vesteix així sempre.
Tot molt normal. Sí, no, tot molt normal, la
friquis, veritat. Friquis de vestits de Queen i tot això no hi havia, no? Això.
No, no, què va. No, 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 ja et dic.
No em diguis que has anat amb americana normal. I amb camisa al final i amb corbata.
Sí, sí, vull dir, una cosa com molt d'anar treballant.
O sigui, els altres estaven pensant que el que no era normal eres tu.
No, no, jo m'he posat allò, una cosa d'aquelles de dir arreglar-ho però informals, perquè he pensat, mira, que em va a dir per qualsevol cosa, i no he cantat, no.
Escolta, mi, has vist algú que s'hagi gastat moltíssims diners?
Sí, mira, com us dic, costa, costava veure-ho perquè tot anava molt ràpid i a més va com que anava amb els números, però sí que quan adjudicaven els lots hi havia un número d'una persona que estava allà que es repetia bastant, i era un brasiler, és un home que ahir ja va comprar la capa i la corona de Freddie Mercury per una quantitat desorbitant, 700.000 euros es va gastar ahir, com a mínim en un sol lot. Uf. I avui, que això ja ho sabia perquè m'ho havien dit a l'arribar que aquest home repetiria, avui jo l'anava com controlant una mica i he vist que ha comprat, com a mínim que jo hagi vist, 4 o 5 objectes, una caçadora, unes botes, un altre vestit, un collaret, per tant s'hi ha deixat bastant, i el que sé, l'únic que sé és que és un home de Brasil, i que no sé si
amb
això ho comprava
diners.
Per ell, per algú
perquè
altre,
com a mínim potser arriba al milió d'euros,
no,
pel que estàs dient, no?
Que potser hi ha gent que ho vol per ell, però hi ha gent que treballa per un museu o per un i que ho compra per un altre, o per l'Ajuntament, igual com l'Ajuntament de Barcelona, sí. Potser hi ha altres ajuntaments.
Exacte.
Del món interessats en això per
exacte,
algun motiu.
Per això us dic que no, tot això no sabem on acabarà. És a dir, segur que estarà molt més separat del que estava fins ara, no? Perquè tot això ha estat 30 anys doncs, que no s'ha tocat, però no sabem on acabarà, ni si hi havia molts compradors que feien com aquest senyor que ho compraven, que compraven diversos objectes. Clar, no ho sabem, això.
I perdona, Anna, però del Freddie Mercury no el domino, però jo conec una mica el món del col·leccionisme i hi ha molta gent que el que fa són inversions. Saps? És a dir, compren coses per després vendre-les, perquè això a vegades amb el temps guanya valor.
Sí.
I per exemple, si algú volgués fer un museu del Freddie Mercury, pues hauria de comprar totes aquestes coses que la gent anava comprant, no? I això podria tenir un valor més superior al que han pagat.
I s'ha explicat per què tot això no ha anat a parar a un museu?
No, això no ho han dit. Ja et dic, l'única cosa que va dir en el seu moment de per què es fa una subhasta era això. Oh, no, però és que a ell li encantaven les subhastes. I, de fet, avui, allà a la sala, hi havia una cita d'ell que deia que Sotheby's, que és la sala de subhastes, era un dels seus llocs preferits de Londres. Però no s'ha explicat.
Tot ben justificat.
Sí.
Sergi, demà més. Demà no hi has d'anar o ja li has agafat una mica això, ja t'ha agradat i potser hi passaràs una estona?
Mira, jo crec que si la propera vegada que hi vagi, jo crec que hi he d'anar amb diners a la butxaca, perquè, escolta'm, això de veure-ho ja ho he viscut, i si és algun altre dia hi he d'anar jo com ja per fer-ho de veritat.
Com que
aquests diners de moment no els tinc, de moment no hi aniré.
Malament, doncs.
Ja recurs obren els diners.
Sergi, moltíssimes gràcies, que vagi bé, una abraçada.
Adéu, que vagi
bé. Fins aviat. Sobre aquest tema, encara deixeu-me que saludi aquesta hora també el conseller d'Esports de Barcelona, que també és president de la Fundació Barcelona Olímpica, el senyor David Escudé. Senyor Escudé, bona nit.
Hola, bona nit.
Clara, parlàvem una miqueta dels preus i ens deia el Sergi que hi ha hagut ofertes prèvies i que s'arribava doncs, a un preu d'inici que superava els 32.000 euros. No sé si realment han tingut esperances de poder aconseguir aquest original o a mesura que ha anat avançant avui la subhasta ja han vist que seria molt complicat?
Bueno, la veritat que és molt complicat entrar en un procés com el de la subhasta amb oponents, no? Per dir-ho d'alguna manera, que no els coneixes perquè és impossible saber, és anònim i per tant és molt difícil saber qui s'emporta cada una de les peces, però bueno, aquest matí parlàvem d'un piano subhastat per 1 milió d'euros, no? Evidentment, quan es parla d'aquests preus, l'administració pública que concorre amb aquest tipus de procés, amb un preu doncs, taxat per especialistes, és a dir, que nosaltres no podem acudir amb diner que no és nostre, que és dels ciutadans, doncs, a fer una licitació sense l'aval tècnic de què és el que realment val. No? Estàvem parlant d'euros. No, són 67.000 euros més impostos, perquè la licitació ha sigut en lliures i llavors al canvi són 67.000, són 50 i escaig lliures, que són 67.000 euros més impostos, és a dir, que clar, són preus que evidentment s'escapen, jo crec, que del que és la lògica per part de l'administració. No?
Per tant, abans que comencessin aquestes ofertes, vostès ja ho han vist clar que...
Bueno, no, perquè de fet va sortir el preu inicial va ser de 3.500 lliures, no? En un primer moment, que són 5.000 euros aproximadament.
Sí.
Estic parlant així sense calculadora, eh? I teníem l'esperança, evidentment. Portàvem la taxació, l'informe fet per Museu de Música, que portàvem, jo crec que era una bona oferta, però bueno, evidentment quan hem vist doncs, com pujava ràpidament, hem vist que el tema era complicat. Nosaltres hem fet l'oferta, la Fundació no entra a pujar preu fins a l'infinit, no? Això seria absolutament denunciable.
Aquest matí no ho podia dir, però ara sí que ens pot dir quin era el pressupost màxim que tenien, no?
Uns 30.000 euros, uns 26.000 lliures, era l'informe que teníem, que ens avalava doncs, que aquella peça, el valor que tenia, tant, diguem-ne, tècnic com musical, per entendre'ns, com també social, dins el context que ens movem, no? Doncs tenia aquest preu, clar, nosaltres contra malòmens que tenen molts recursos econòmics no tenim res a fer. El que sí que volíem, evidentment, com a ajuntament de la mà de la Fundació Barcelona Olímpica era ser-hi presents i com a mínim intentar-ho, saps? Aquesta era la intenció, com a mínim hem de ser i intentar-ho. No ha pogut ser, però ja també ho comentava, que la nostra intenció és que la ciutat, doncs, més enllà de la partitura i més enllà del macro, del que s'ha subestat avui, doncs, tingui un espai que sigui un espai molt simbòlic, que sigui un espai especial, de record doncs, d'aquest duet que jo crec que ens ha marcat una part de la nostra història, no? A tots els que vam tenir el plaer de poder viure i gaudir.
Maria, volies fer una pregunta,
ràpid. Sí, jo tinc una pregunta, senyor Escudé. L'Ajuntament va intentar, al marge de la subhasta, negociar amb el venedor o perquè
no,
li vengués ateses,
no,
diguem, les circumstàncies?
Sí, però és impossible. Una vegada la peça... Sí, es va fer la gestió, però una vegada que la peça surt a la subhasta, una vegada es publicita la subhasta, ja és impossible. El que s'ha d'intentar arribar a un acord, que això ja l'Ajuntament també ho ha fet immediatament, a través de la pròpia casa de subhastes, és intentar, amb una persona que és anònima, però fer-li saber a través de la casa de subhastes l'interès que té la ciutat, doncs tenir, encara que sigui en format de sessió, que és el que esperàvem,
sí,
de fet, no, en un inici, vull dir que, com ha passat amb altres peces d'interès per la ciutat, que els seus propietaris doncs, han vingut a fer la sessió, per poder doncs, exposar-la i per gaudir de la ciutadania, doncs una peça que és tan barcelonina, teníem doncs, bueno, el desig, jo crec, més que l'esperança, de que no es mercantilitzés, finalment ha entrat en subhasta. Nosaltres, ara, quan ens entrem de subhasta, ho intentem, i evidentment la peça que ja està a subhasta no es pot retirar. Ara estem esperant doncs, bueno, doncs que la persona que desconeixem evidentment les seves dades doncs, es posi en contacte amb nosaltres a través de la casa subhastadora.
És a dir, vostès tenen l'esperança de que aquesta persona es posi en contacte amb vostès perquè vostès no tenen cap manera de poder-s'hi posar amb ells en contacte perquè faci aquesta sessió voluntària durant un temps o per una exposició concreta?
Sí, aquesta és la intenció, però no és legal. Vull dir que les cases de subhasta, un dels principis que tenen, tot això ho hem anat aprenent, vull dir que jo tampoc, com es poden imaginar, l'Ajuntament no acostuma a concórrer ni la Fundació a subhastes, per tant també hem anat aprenent una miqueta com funcionava, no?
Mm-hmm.
No és absolutament i completament anònim, va voluntat de les persones, en aquest cas era absolutament anònim i per tant no ho coneixem, i el que sí que aquesta persona sap, perquè l'empresa així li ha fet saber, doncs que l'Ajuntament estaria molt interessat en posar-nos en contacte amb ell per fer doncs, el que ara mateix comentaves tu, no?
És a dir, pel que entenc, vostès han traslladat a l'empresa de subhastes que comuniqués a la persona que ha comprat aquesta lletra que els informés de que vostès estarien interessats en posar-se en contacte, eh?
Ah, exacte. No ens donem per vençuts, eh? Això és molt esportiu. No ens donem per vençuts fins al darrer minut, no? Tenim encara l'esperança de poder arribar algun tipus d'acord amb aquesta persona, doncs, de fer una sessió temporal que podem tenir doncs, perfectament amb el Museu Olímpic i bueno, que està temporal, però bueno, veurem els dies futurs si tenim alguna notícia.
Deixi'm que li pregunti també per una altra qüestió, que és aquesta coincidència entre el partit del Barça i el Sevilla a l'Estadi Olímpic i el concert de Sabina al Palau Sant Jordi. Sé que aquest matí el Món RQ ha dit que la ciutat està preparada per poder acollir aquests dos esdeveniments a la mateixa hora i en un espai similar, però aquesta tarda el Barça ha dit que demanarà el canvi d'horari del partit de divendres a dissabte perquè no coincideixin aquests dos actes. Vostè veuria bé aquesta solució o creu que no és necessari que es faci aquest canvi d'horari?
No, a veure, era una hipòtesi no desitjada, però possible que poguessin concórrer amb el mateix zona horària i dia, doncs dos esdeveniments com el que estem parlant. La ciutat està preparada, tant la part del club com la part de Barcelona Serveis Municipals, que és la gestora, com la pròpia Guàrdia Urbana, amb tot això ha tingut un any per poder anar treballant. Evidentment, si la Lliga Professional de Futbol no té a bé, doncs canviar l'horari, que bueno, doncs ens facilitaria a tothom doncs una miqueta les coses, la ciutat i l'estadi, el club i nosaltres estaríem preparats per fer front doncs, bueno, doncs una contingència complicada, però que la ciutat ha demostrat en més d'una ocasió que està preparada també per fer front a aquest tipus de situació.
Clar, li pregunto precisament perquè si al final no hi ha aquest canvi i els dos esdeveniments coincideixen, clar, normalment pels concerts els cotxes sí que poden arribar fins l'aparcament que hi ha sota el Sant Jordi, pels voltants, no pel carrer principal, però sí a darrere hi ha diversos aparcaments, però clar, pels partits del Barça aquest accés amb vehicles s'ha restringit. No sé si coincideix, què faran? Prohibiran tot l'accés amb vehicles, també l'accés que tenen normalment pels concerts, o demanaran l'entrada pel concert, o com ho faran exactament?
No, desconec aquesta part absolutament tècnica. Jo sóc el regidor d'esport, no em faig càrrec d'aquest àmbit, no? I que és molt més lligat al tema de la seguretat i de la mobilitat. És veritat que amb els concerts poden circular, no és recomanable perquè hi ha poques places, per tant, la gran majoria de les persones que ens agrada la música i que anem a un concert o fem normalment a través del transport públic i la gran majoria. Per tant, aquesta minoria que encara hi va als concerts amb vehicle, evidentment ho tindria més complicat. No entraré al detall perquè el desconec i per tant podria dir alguna cosa que no s'ajustés a la realitat, i és molt millor que amb això doncs, acabem parlant amb la gent que ho està gestionant, que m'imagino que en algun moment doncs explicaran també quin és el dispositiu, com encara falten dies, doncs s'acabarà explicant quin és el dispositiu final per fer front, si és que la Lliga Professional no acaba allò movent la data, doncs de cara a la gestió d'una situació com aquesta.
No, ho dic també perquè vostè suposo que també s'està referint sobretot a la gent que viu a la ciutat de Barcelona, però com sap hi ha molta gent que ve als partits i també ve als concerts que no viu a la ciutat de Barcelona i que per tant segons a quines hores no hi ha transport públic per poder tornar a casa després d'un concert i que s'han de moure amb vehicle propi, que per tant sí que és més freqüent que s'acostin fins a les immediacions del Palau Sant Jordi per assistir a aquests concerts. Vull dir que en fi, ja m'ha dit que no sap exactament quin és el dispositiu que està preparat,
no,
però
clar, no
sí que hi ha unes dificultats de mobilitat.
No, evident, home, és evident. Ja estem parlant doncs, d'un aforament de 40.000 persones a l'Estadi Olímpic i les corresponents entrades venudes en el Palau Sant Jordi. Per tant, és una suma important de persones que estan en el mateix espai. Continuo dient que la gran majoria, fa poc que hem tingut concerts de multitudinaris, la gran majoria, vinguin d'on vinguin, deixen el cotxe fora del que és l'àmbit de Montjuïc perquè no en caben. Sí, seria impossible que tothom vingués en cotxe a qualsevol concert que es pugui fer a l'estadi o al Sant Jordi, però és evident el que dius tu, amb tota la raó d'aquella gent que ve a fora, doncs, que tindrà una dificultat afegida. Per tant, jo crec que és millor que ens esperem saber finalment quin és el dispositiu i finalment quina serà doncs, també la decisió de la Lliga Professional per també donar a conèixer una miqueta doncs, aquesta gent que veurà doncs, restriccions a la mobilitat s'ha acostumat a dir, doncs, com poder accedir a cada una de les instal·lacions. Mm-hmm. Jo no entraré perquè podria dir alguna cosa que no s'ajustés a la realitat i no és una cosa que no faré.
Queda clar. Més enllà d'això, també m'agradaria preguntar-li per una altra qüestió, perquè aquesta tarda, vostè ho sabrà, alguns mitjans han publicat que Barcelona podria acollir la Final Four de bàsquet el 2025. Vostè m'ho pot confirmar?
Bueno, jo crec que aquí hi ha hagut una confusió, no sé si interessada o no, però crec que hi ha hagut alguna font que no ha informat amb algun periodista de forma fidedigna de quina és la situació. Jo fa molt de temps, a casa vostra, precisament, jo crec que va ser la primera vegada que ho vaig dir, que Barcelona estava interessada en grans esdeveniments que tinguessin lògica i sentit en una ciutat com la nostra, i, evidentment, l'Eurolliga, que feia anys que no venia a Barcelona, amb un Palau Sant Jordi, que jo crec que servia d'excusa també per posar en dia, i amb una ciutat que viu i respira també bàsquet, un dels esports més practicats i amb més fitxes, tant masculí com femení, doncs hauríem de treballar i poder tenir. Dit això, nosaltres el que vam fer fa temps ja és posar-nos a treballar amb aquesta possibilitat. D'aquí a dir el que he llegit, no és cert.
Sí, però no sé si m'ha acabat de respondre la pregunta. És a dir, em diu segur que no es farà aquí el 2025 està tancat?
No. Jo el que estic dient és que donava per tancat, les notícies donaven per tancat que el 2025 hi hauria l'Eurolliga al Palau Sant Jordi. Nosaltres el que estem fent és treballar per tenir la possibilitat que en algun moment, en algun any, el Sant Jordi pugui tenir la final de l'Eurolliga. Això que jo he llegit de que estava ja tot avançat i només faltava firmar, no s'ajusta a la realitat. Uh-huh. Treballem per fer-ho possible, però a dia d'avui aquestes informacions l'única cosa que fan és dificultar precisament que Barcelona pugui ser seu, no?, d'una Eurolliga. Ningú m'ha preguntat abans de publicar-la i us agraeixo molt que feu la pregunta, perquè jo crec que el primer que s'ha de fer és també parlar amb la part que està negociant, que en aquest cas és l'Ajuntament de Barcelona, i això...
No, a vostè li agradaria, entenc, que es produís aquest fet.
Sí, estem treballant per fer-ho possible. Jo vaig a principi de mandat, i el mandat passat, de que Barcelona feia massa temps que no era visionada cap enfora també com a seu de grans esdeveniments, 10 anys, fins a la volta d'aquest any, 10 anys que no tenim un esdeveniment internacional de primer ordre, i per tant aquells esdeveniments que s'ajusten a la lògica esportiva i a les dinàmiques de la ciutat, com és una Eurolliga, doncs ens interessen i farem tot el possible, estem fent tot el possible per portar-la. D'aquí a que ja estigui alguna cosa tancada és fals, i és fals, i a més el que fa és dificultar d'alguna manera que això sigui possible. Per tant, ho nego absolutament que estigui tancat en res. Tant de bo, ho tinguéssim jo tancat, ja ho haguéssim anunciat, però no és així.
Ara vostè ho ha dit, parlava de la Vuelta, ara que ja han passat uns dies, també deixem que li pregunti. Què va pensar vostè quan va veure aquelles imatges d'aquell dia amb pluja, amb les llums que no es van encendre i amb aquella certa foscor, i amb les queixes també dels ciclistes per tot el que va passar en aquest circuit a Barcelona?
Bueno, primer el que vaig sentir és una enorme satisfacció. Aquí hem estat un any treballant l'organització, que és l'empresa que té els drets de la Vuelta, i l'Ajuntament, doncs una gran satisfacció de veure que la ciutat estava al carrer, tenia ganes de Vuelta, estava ple al circuit, i és les primeres coses que jo crec que vaig sentir una emoció, veure la tempesta que ningú s'esperava, i la ciutat i els veïns i les veïnes, les persones i la gent de fora que venien mullant-se, doncs esperant fins al darrere dels equips. En segon lloc, també satisfacció perquè tot va funcionar a la perfecció. No va haver-hi absolutament cap problema ni cap...
Tot queixa, va funcionar a la perfecció, senyor Escudé?
La part, diguem-ne, tècnica, de previsió de tot el que havia de passar, absolutament no vam tenir ni una emergència, ni una urgència no satisfeta, queixes de mobilitat molt reduïdes, tot això va funcionar a la perfecció.
Sí, però és evident que les coses no van sortir com s'esperaven, no?
Tant de bo haguéssim tingut al mateix temps del dia abans, que va fer sol a la mateixa hora que s'acabava, doncs teníem un sol esplèndid a la ciutat de Barcelona, però evidentment que de cop i volta fallin tots els pronòstics meteorològics, doncs no tenim la culpa de l'Ajuntament ni de l'organització de la prova. I la foscor, ja m'he referit en alguna vegada, se'ns va fer de cop, tampoc hi havia absolutament cap previsió. La ciutat de Barcelona té un tipus d'il·luminació de primer de, per sensors, per tant, va en funció de la llum que tenim a la ciutat, doncs que s'encén o no, i d'altres que són doncs, programades per reprogramar, s'ha de fer manual. Però dit això, s'ha de fer manual i era impossible humanament anar contra la cursa amb la ciutat doncs, que s'havia restringit la mobilitat. Dit això, encara que haguéssim tingut la il·luminació, i això ho va dir doncs, el propi director de la Vuelta, que és qui organitza la prova ciclista, encara que ho haguéssim tingut, no era suficient, perquè la il·luminació de la ciutat de Barcelona, com la resta de grans ciutats, respon també a criteris mediambientals marcats per la pròpia Unió Europea. No és una llum blanca, és una llum groga, i no mira a calçada, si us fixeu, sinó que mira a vorera. Per tant, no haguéssim solventat el problema de la poca il·luminació a calçada, que és el que es va queixar algun ciclista, perquè, repeteixo, només va afectar els tres últims equips ciclistes, per tant, els 15 darrers minuts de la prova.
En
evidentment,
tot cas...
quan passa tot això, després d'un any treballat, evidentment, tens aquella sensació agridolça, no?, d'haver posat tots els recursos humanament, tècnicament, tot, i que en les condicions climatològiques, pues, evidentment, després de 6 mesos de ploure, va decidir ploure justament al moment que sortia el primer equip ciclista.
En tot cas, li volia preguntar si creu que aquest resultat final, per bé que inesperat, si pot restar punts de cara...